Ràdio Vilafranca.
El darrer racó solidari de cooperació d'aquesta temporada ens visita la Dolors Villaró de la Fundació Pau i Solidaritat, l'ONG de Comissions Obreres. Bon dia, Dolors.
Bon dia.
L'acompanya la Teresa Planes, del Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament Vilafranquí. Ben tornada.
Molt bon dia, gràcies.
Pau i Solidaritat, Teresa, és una de les ONGs que tradicionalment ha integrat la Comissió de Solidaritat i Cooperació Municipal.
Sí, sí, és una de les dues entitats en l'àmbit sindical que participa en la Comissió de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament, que, com ja sabeu, està formada per diferents ONGs i entitats, i dintre de les quals doncs, hi ha Sindicalistes Solidàries, que és l'altra entitat sindical, i Pau i Solidaritat, que és la que tenim avui aquí.
Quan presentem la Fundació Pau i Solidaritat, sempre fem aquest afegitó de l'ONG de Comissions Obreres. Sí. Clar, és una ONG diferent.
Sí, una mica diferent. Sí, nosaltres sempre en diem la Fundació, tot i que és una petita ONG, que va sorgir l'any 91 dins del Sindicat de Comissions Obreres de Catalunya, fruit potser de la inquietud dels afiliats i afiliades que doncs, volien contribuir també, a part de la part més laboral, a fer altres actuacions per aconseguir una societat més justa. Nosaltres, com que som una ONG dins d'un sindicat, ens dirigim bàsicament a la defensa dels drets humans laborals. Tenim uns 400 socis o sòcies a la Fundació que contribueixen amb una quota anual, cadascú amb el que pot, no hi ha una quota fixa. I, a més, Comissions Obreres de Catalunya contribueix amb el 0,7 del pressupost total anual, els aporta també a la Fundació. D'alguna manera, així, tota l'afiliació doncs, també participa de Pau i Solidaritat.
No havia sentit mai aquesta quota flexible, una mica com el taquilla inversa, no? Sí. Està molt bé.
Sí, perquè ara hi ha comissions, hi ha molta gent, i abans és voluntària, vull dir, no tota la gent de comissions està a la Fundació, però qui vol, si la gent s'apunta sempre més o menys a una quota normal, però si tu pagues més o menys, benvingut sigui, vull dir, no. Fins i tot a vegades fem la gent de comissions, fas un sopar, fas una cosa així, allò per quadrar el número i sobren 20 euros, a Pau i Solidaritat.
Està molt bé.
Posa allà, vull dir, tot, com que són poquets, doncs tot és benvingut. Doncs amb això i després altres col·laboracions que fem amb ajuntaments o amb algunes altres entitats és el que ens permet després doncs, fer altres projectes o col·laborar en altres coses. Perquè tot i que la nostra acció es dirigeix bàsicament a temes de treball, clar, no podem ser pas indiferents als problemes que afecten el dia a dia al món, com jo que sé, les catàstrofes naturals, com pot ser més a prop de casa la Dana, o les guerres, o la situació de vulnerabilitat d'alguns col·lectius, com les dones, els infants.
Clar, recentment heu fet cassolades i heu sortit al carrer per demanar l'aturada del genocidi a Palestina,
exacte,
per exemple.
Això t'ho dic, que a part que la base és aquesta, estem, suposo que com totes les ONGs, allò, en tots els problemes que sorgeixen, intentem ajudar i col·laborar.
Els àmbits de treball, per tant, són diversos, malgrat que el focus el poseu en els drets humans laborals, com deies.
Sí, clar, som una fundació d'un sindicat, no? una ONG d'un sindicat. Nosaltres treballem sempre com en dos àmbits. Per una part, la sensibilització de la societat, tant aquí a Catalunya, per la gent d'aquí, com en el país on tenim projectes que anem canviant de país. Hem fet el Líban, ara després en parlarem, en tenim una a Colòmbia, però els dos llocs, aquí, perquè també la societat ha de saber què passa i ha de saber com col·laborar, si vol, i ha d'entendre que no tot és tan fàcil, encara que tinguem problemes, no tothom ho té tan fàcil com ho tenim nosaltres, però ho fem a les dues bandes.
Clar, de fet, us presenteu a la convocatòria de projectes, no?
Sí, sí, sí.
Els ajuntaments.
Sí, sí, sí. Clar.
El que busqueu és una contrapart en els
sempre
llocs d'origen.
Allà on treballem sempre, el que nosaltres en diem la contrapart, que acostuma a ser o un sindicat de l'altre país que treballa allò sobre el terreny, o, per exemple, en el cas de Gaza, la UNRWA, sempre tenim algú allà, doncs, que sap perquè llavors totes les coses també són més senzilles i s'ha de comprar... No sé, aquest any, per exemple, a Plor de Gasa van fer una cosa de... Què en diem? Les cistelles solidàries, que tu podies fer un bízum, i es compraven doncs, coses bàsiques com menjar, coses d'higiene, medicaments, i això es compra allà, no aquí, no? Llavors es fa sempre a través del que nosaltres en diem la contrapart, algú que està sobre el terreny i que coneix potser molt millor què es pot fer i com perquè surti bé, que no sempre hi surt, però com a mínim s'ha d'intentar.
Almenys hi ha garanties amb algú sí, que coneix exacte. Bé la societat i està sobre el terreny, coneix les necessitats del dia a dia.
Aquí a Vilafranca també hem fet força coses en els dos plans, diguem, el de sensibilització i també el del projecte que tenim ara endegat. Pel que fa a sensibilització, si voleu us explico una mica, ara fa més o menys un any, no sé si entremig n'havíem parlat o no, vam fer la presentació d'un curt, un documental, vaja, al Casal, que tractava sobre una cosa que se'n diu la kafala, que és la situació que pateixen les dones al Líban, sobretot dones migrants, dones que treballen, bàsicament, treballadores de la llar, i que realment pateixen un règim d'esclavatge total. Les prenen dels seus països prometent-los que viuran molt bé, i quan són allà les venen a algú, i són propietat d'aquella persona. I hi havia explicacions, diguem, en directe d'algunes persones i realment era bastant esfereïdor. També l'Ajuntament hi va participar, va venir la Montse Royo, la regidora, i penso que aquestes coses com a sensibilització estan molt bé perquè veure aquelles dones com parlaven de les seves experiències, dones algunes amb criatures, era bastant esfereïdor.
Sempre són dones destinades al servei domèstic.
Si n'hi ha 199 i mig, són dones. Sí, pot haver algun cas, però bàsicament allà parlaven dones i són dones. Sempre és un dels col·lectius més vulnerables i més que surt sempre perdent en moltes coses.
Sí que n'havíem parlat perquè recordo que havia llegit o hi havia entrevistat a la Txell Feixas feia poc i en el seu primer llibre una de les protagonistes és una d'aquestes dones i explicava les condicions de vida que eren duríssimes.
Duríssimes. En sortia una noia que la feien dormir a la cuina, a terra, com un gos, per dir-ho d'alguna manera, una cosa terrorífica. I, bàsicament, sense cap possibilitat de sortir-se d'aquesta situació fins que van aconseguir, a través d'ajudes, com pot ser la de Pau i Solidaritat, contactar amb algú i, a partir d'allà, fer una petita xarxa i sortir-se'n d'aquella manera. Ojalà s'haguessin sortit més, però, com a mínim, donar una mica d'esperança de que hi ha alguna sortida més enllà d'això, perquè, clar, et trobes fora de casa, fora del teu país, a millor amb canalla, i clar, és complicat, vull dir, és difícil, però bueno, s'ha d'intentar, i això és el que fem, una mica empoderar-les una mica i donar-los uns mínims legals d'assessorament perquè puguin tirar endavant i intentar canviar de vida, no?
I en el pla de la sensibilització, gràcies a aquest curt, explicar aquesta realitat
exacte,
tan desconeguda a casa nostra.
Sí. També això hem fet altres coses, com per exemple a la Fira d'Entitats, que sempre hi participem, aquest any, a part del merchandising, diguem, normal, de samarretes o de tots els papers que expliquen què fem i què no fem, hi havia un còmic que parlava sobre les treballadores de Palestina. Ens va semblar que un còmic... Ens estàvem molt contents perquè ens va semblar que ens havia quedat molt bé, però ens semblava que un còmic era una manera potser també d'acostar-se més a la gent més jove, una manera diferent, que no sigui sempre, doncs, jo que sé, algú que t'explica coses, sinó...
La clàssica conferència
exacte.
O debat.
Ens va semblar que ens havia quedat bé, ojalà hagi servit. Aquí ja sabeu que tenim un grup d'activistes actius, per dir-ho així, encapçalats pel Bernat García, que avui no pot ser aquí per motius personals, però que és qui més domina el tema, molt més que jo, i que ell us ho explicaria més bé, però bueno. Ells, doncs, els pocs que som aquí fem el que podem, i sempre tenim amb la col·laboració doncs, també amb la gent de Barcelona.
Aquí vols dir a Vilafranca,
l'Alt
Penedès.
Al Penedès, sí.
Hi ha un petit nucli.
Un petit nucli, petitet, però actiu.
Actiu.
Molt actiu,
sí,
no?
Sí, sí.
Movent, vull dir que feu moltes...
Sempre intentem participar en tot el que va sorgint, perquè, clar, amb tot aquest tema de gas i Ucraïna i tot això, ha sortit 300.000 coses per fer. Sempre intentem participar. Per exemple, ara també doncs donem suport a aquesta plataforma que es diu Penedès per la Pau al Món, que es troben un cop al mes a la plaça i fan altres coses. A vegades... Ells diuen per la pau al món i el títol també m'agrada molt perquè Ucraïna i Gaza, en aquest moment, evidentment, per raons òbvies, bueno, i ara ja no sé si també afegir l'Iran o què hem de fer, estan cada dia al diari, però hi ha guerres, com pot ser el Iemen o Sudan del Sud, que són guerres molt cruentes per la gent que viu allà, per la població, i que a vegades queden doncs, amagades perquè, pel que sigui, el país no interessa o perquè hi ha una altra guerra que li passa la mà per la cara i és més grossa.
Perquè s'han cronificat
i ja està.
I hi ha d'altres que pugen a primer pla.
Sí, exacte. Això passa molt, quan hi ha una cosa que supera l'altra, sempre passa davant. A mi també m'agradaria explicar-vos, jo si xerro massa, m'ho dieu,
No t'amoïnis.
Un programa en què participem que a mi m'encanta és el que fa l'Ajuntament, que es diu... Bueno, aquest any s'ha dit Activa't, fins ara es deia Reacciona.
Ha canviat de nom, el dels curs, no?
Sí, sí, suposo que la gent el coneix, que és...
No, però explica, que no està de més, perquè és una iniciativa molt xula.
Els infants, o no tan infants, que m'enganyaran.
Adolescents.
Els dic infants, això és relatiu, depèn de l'edat que tens. Doncs agafen un projecte d'una ONG, cadascú de la que vol dels que participen, això la Teresa també ho pot explicar més bé, potser, i fan un curt. I llavors, en una sessió matinal, es passen tots els curts i bueno, és una sessió molt agradable. Per què m'agrada molt? Perquè penso que si realment totes aquestes desigualtats que té el món, laborals i no laborals, s'han d'arreglar, qui ho ha de fer són els joves. Els grans podem ajudar i podem ser i podem donar suport. Però els joves són el present i el futur, i són ells que s'han de sensibilitzar i dir això no pot ser. Llavors em sembla un programa fantàstic, de veritat. Trobo un encert total.
Sí, tant de bo. Realment això que dius fos així, no? Però també hem notat que és cert que té a veure amb les ONGs que estan molt envellides, segons quina entitat, no? I sé que és veritat que els joves, en aquest moment, quan participen en aquest projecte, veuen aquestes realitats diferents, a més, reben la formació sobre ODS i sobre què vol dir cooperar, què vol dir la cooperació directa, indirecta, tots aquests termes que a vegades ens queden una mica llunyans, no? Però també ens agrada veure fer aquest projecte per veure si realment, és això que dius tu, no? Si realment els joves queden empapats d'aquestes necessitats que van més enllà de lo propi i lo concret seu, no? Sí, és un projecte que ens fa molta il·lusió, cada any l'anem fent i que demana implicació de les entitats i, bueno, de fet, Pau i Solidaritat sempre té un sí, no? I en aquest sentit és d'agrair.
De les entitats i també dels centres de secundària,
exacte,
no?
Exacte, ja sé que de secundària que també s'hi vulguin apuntar, no?
Quants han participat aquest any, Teresa?
Aquest any, 8.
8 centres de la...
Sí, dels 9, perquè es va començar una mica més tard i un dels centres no va poder posar-s'hi, no? Però sí, en teoria tots els centres i participen, amb la qual cosa, bueno, és un projecte arrelat que també, com sempre, s'ha de revisar, s'ha de millorar i tot. Però sí, en aquest sentit, Pau i Solidaritat, i col·laboreu.
I contentes amb el curt que us han fet enguany?
Sí, ho fan molt bé, la veritat. Es veu que s'ho treballen, tant els alumnes com el professorat, com la persona de l'entitat que els ajuda, doncs, ho fan molt bé. I realment jo surto cada any molt, no sé si la paraula és animada o contenta, de dir, ostres, això va bé, no? Això tira, això... Hem d'anar per aquí d'alguna manera. No sé, potser exagero, però a mi és un acte que m'agrada molt. Els nanos, fins i tot, veus que es miren els curs dels altres molt tranquil·lament i molt bé, vull dir, no hi ha... Clar, aplaudeixen els seus, és evident, això ja és normal, però vull dir, no ho sé, ho trobo molt bonic i a part de bonic, enriquidor i positiu, no sé, m'agrada.
Quines altres accions heu dut a terme en el pla de la sensibilització i de la difusió?
Bé, jo crec que, bàsicament, cap més, això, participar en tot el que podem, tenir a disposició sempre, doncs, papers, diguem, on expliquem totes les nostres activitats i tot el que fem. Vam tenir també una exposició que va començar aquí a Vilafranca, que ara està donant, diguem, voltes pel territori. També estava força bé, no sé si tu la recordes, de l'exposició.
La Nadine.
Sí. També estava bé. Vull dir, anem fent cosetes d'aquestes. Clar, tampoc som tants i tampoc tenim tants recursos, però dins del que podem anem fent i anem planificant. Aquí a Vilafranca, en plan sensibilització, crec que no sé si fem alguna cosa més que m'he deixat, però bàsicament això. I després ja entraríem doncs, en el projecte aquest que ara tenim amb l'Ajuntament i amb altres ajuntaments a Colòmbia.
Explica'ns, Teresa, per entendre-ho aquests projectes als quals opten les diferents ONGs? Quan surt aquesta convocatòria? De quina forma ajuda l'Ajuntament?
La convocatòria de projectes de solidaritat acostumen a sortir al voltant del mes de maig de cada any, i l'Ajuntament aporta una quantitat, en aquest any són 75.000 euros, també una part del 0,7% que destina l'Ajuntament als diferents projectes de cooperació, i les entitats tenen un termini per presentar-se, i ara estem en la fase de deliberar una miqueta les entitats que han participat, que és l'import que han sol·licitat, i des del Fons Català és qui l'entitat que realitza la valoració i després fa el retorn de l'assignació dels projectes, no? Llavors, el que intentem quan les entitats presenten el projecte és poder-lo explicar després també a Vilafranca en els projectes en els quals s'hi fan aquestes aportacions, no? I des de Pau i Solidaritat van presentar el projecte, que fa uns quants anys que van presentant en les diferents edicions.
Es va renovant l'ajut.
Sí, perquè, bueno, i que cada cop és un projecte més concret en relació en la projecte Marc, que es fa referència a l'entitat de la Central Unitària de Treballadores de Colòmbia, no? I que el títol del projecte és Enfront la violència i l'assetjament, justícia de gènere i drets humans a Colòmbia. I aquest és el projecte que han presentat des de la Fundació Peu i Solidaritat, en el qual, doncs, l'Ajuntament destinarà un import, encara en aquests moments, per determinar, i allà es desenvolupen les accions que tenen previstes.
Doncs presenta'ns el projecte.
Aquest projecte nosaltres el tenim pensat perquè hi participin unes 480 dones a Colòmbia, més 100 persones que són les que portaran la part d'assessorament, la cosa més tècnica, i 50 homes i 50 dones que treballaran des d'aquí, des de Catalunya, en aquest projecte. Què pretenem? Doncs el que pretenem amb el projecte, i esperem aconseguir, encara que sempre voldries una mica més, és que a partir de l'empoderament polític i social de dones i homes, treballadors i treballadores a Colòmbia, i dels seus representants sindicals, en els sectors més precaritzats i més feminitzats, com són el sanitari, l'educatiu, l'agroindustrial o les famoses mares comunitàries de Colòmbia, que tinguin una major justícia social i un treball digne, i que hi hagi més igualtat de gènere. A vegades coses que aquí ens semblen molt normals i molt quotidianes, doncs en altres llocs no ho són tant, no? Es desenvolupa a diferents departaments de Colòmbia, noms Antioquia, així, i també a la ciutat de Bogotà. Hi ha una primera línia que és formativa, d'empoderament sindical i polític, tant dels treballadors i que hi participen com dels seus representants. Això jo us volia dir que a vegades ser delegat sindical és complicat a segons quins països, perquè
hi ha una forta violència antisindical,
exacte,
oi, a Colòmbia?
Exacte, t'hi pots jugar hasta la vida, vull dir, no és una cosa baladí, no?
No podem establir paral·lelismes amb el que passa aquí.
No, vull dir, aquí tenim conflictes, i dius, home, aquí també tenim conflictes. Clar, en tenim, i n'hem tingut alguna prop ara fa poc, però no és comparable una cosa amb una altra. Fins i tot a vegades penses que els propis treballadors i treballadores, per això es vol fer això, no són conscients que tenen uns drets. És allò, tenen aquella situació, i suposo que hi ha coses que apreten més que aquesta, i no són conscients de que poden defensar-ho d'una altra manera. Entens? Es faran una jornada, això que deies tu, de la CUT, de la Central Unitària de Treballadors, en aquest cas serà la contrapart. La contrapart que tenim a Colòmbia és un sindicat que es diu CUT, Central Unitària de Treballadors, que és la que sap, doncs, la que treballa sobre el territori. Es farà una jornada i després un taller posterior, perquè siguin capaços de defensar aquests drets laborals tant davant de les autoritats com dels seus patrons, doncs a través del diàleg social i de la negociació col·lectiva. I després hi haurà una segona línia d'actuació, que hi haurà un servei d'assessoria legal, perquè tothom que vulgui anar allà i preguntar tots els dubtes que pugui tenir legal, de coses més legals o de coneixement dels drets o de com funciona tot això, el treball digne i tot això. I una tercera, més política, és la part de sensibilització, que es farà tant allà com aquí. Més o menys la línia del projecte va per aquí.
Focalitzant en les dones.
Sí, bàsicament sí, perquè són, ja t'ho dic, dels col·lectius. Hi ha col·lectius molt més feminitzats, com passa aquí també, que són els que a vegades tenen més problemàtica.
És un projecte a mitjà termini.
Sí, si sí, és un projecte de mitjà termini, és un projecte que no és, com quasi tots els que fem, no és fàcil, perquè l'últim també era aquest que hem parlat del Líban, i són coses complicades, a vegades complicades fins i tot d'entrar al país, perquè ja no et donen cap facilitat, ni les autoritats ni ningú volen que tu actuïs sobre aquesta gent, perquè d'alguna manera vol dir despertar unes inquietuds o uns coneixements que després ells hauran de gestionar, i d'alguna manera aquesta gent s'empoderarà i no tindrà la por de posar-se doncs davant de l'empresari o del govern o de qui sigui. Es costa poder-hi arribar perquè no t'ho posen fàcil.
Dolors Villaró, moltes gràcies per acostar-nos als projectes i al treball diari de la Fundació Pau i Solidaritat al Penedès.
No, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I amb la Teresa farem un darrer apunt, perquè us volem anunciar una exposició que desembarca a Vilafranca l'1 de juliol.
Sí, mireu, el dia 20 de juny és el dia de les persones refugiades i el dia 28J és el dia que es commemora l'orgull LGTBIQ+. No? Clar, ser del col·lectiu LGTBI i ser refugiada sovint és una doble significació, sobretot en països doncs, que, on doncs, la... Bueno, manifestar-te d'aquest col·lectiu doncs, pot ser doncs, susceptible de presó i de patir certes violències. No. Per aquest motiu, portarem a Vilafranca del dia 1 al 31 de juliol una exposició que es diu Comunitat Frida, que és una exposició d'una fotògrafa documental, Júlia Molins, i una periodista, Marta Sainz, que recull de primera mà les experiències de persones acollides a Casa Frida, una organització mexicana que ofereix refugi a persones que fugen dels seus llocs d'origen per formar part del col·lectiu LGTBIQ+. És una exposició que es mostra en tema d'unes fotografies relat, que la tindrem a l'escorxador, a la sala d'actes, i que en el dia 7 de juliol a la tarda tindrem aquí la presència de les dues persones que l'han fet possible. I bé, volem compartir-ho, que si algú s'anima a venir-la a veure, i segur concretament el dia 7 de juliol ens vol acompanyar, doncs que crec que pot ser molt interessant, no? Perquè és una doble visió que també s'ha de tenir en compte.
Fotos i codis QR per conèixer de primera mà aquestes històries de resiliència.
Exacte, són històries de persones que han hagut de sortir del seu país per aquests motius.
A partir de l'1 de juliol, a l'Escorxador, visita obligada. Teresa, gràcies també per coordinar-nos aquesta temporada del Racó Solidari i de Cooperació. Bon estiu.
Igualment per vosaltres.
És una de les cançons amb les quals els Pets festegen aquests 40 anys. Lent ens portarà a 11:45 al Flaix.
I abans que rumis com feu, escalfa'm els peus per sota d'aquests llençols en marques teves. Dóna'm les dones que fes dolent, que tinc ben present que això tan bonic no pot durar per sempre, i deixa que estigui content amb aquests moments que trobo quan vens distret a casa meva.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Vilafranca ha acollit una concentració unitària en contra del genocidi a Palestina. La manifestació ha coincidit amb l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient després dels atacs israelians contra l'Iran i la resposta de l'Iran contra Israel. La convocatòria de manifestació s'havia fet dies abans de saber-se aquesta escalada i era en resposta a la violència que ha causat més de 53.000 morts a Gaza, la meitat dels quals infants. La convocaven l'esquerra independentista de l'Alt Penedès i Penedès en Palestina i consistia en una concentració a les 7 de la tarda d'aquest dimecres a la plaça de la Vila de Vilafranca. Allà es va fer la lectura d'un manifest i es va iniciar un recorregut pels carrers del centre. La concentració volia denunciar la complicitat dels governs europeus i nord-americà en el genocidi i exigir un alto al foc immediat. També acabar amb la compra o venda d'armes a l'Estat d'Israel. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons renova el conveni de col·laboració per a la prestació de serveis a emprenedors i empreses. La Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons ha renovat recentment el conveni interadministratiu que permet formar part de la xarxa de centres de serveis a les empreses impulsada per la Diputació de Barcelona. Aquest acord, que té una vigència de 4 anys, facilita l'accés a serveis especialitzats per a persones emprenedores i petites empreses del municipi, sense que l'Ajuntament hagi de fer cap aportació econòmica directa. El Centre de Serveis a les Empreses Nexes de Sant Sadurní, en col·laboració amb altres ajuntaments del territori, ofereix una cartera de serveis que inclou assessorament individualitzat, formació, allotjament empresarial, gestió de tràmits i suport a la creació, consolidació i creixement de projectes empresarials locals. També posa a disposició espais de treball amb modalitat de coworking, lloguer de sales i serveis de domiciliació d'empreses, entre d'altres. El conveni permet acostar serveis d'alt valor afegit al municipi i vol fomentar l'activitat econòmica local. Sant Jaume dels Domenys se suma un any més al Let's Clean Up Europe amb una nova jornada de neteja a l'ermita dels Arquets. Aquest dissabte, de 9 del matí a 12 del migdia, el municipi de Sant Jaume dels Domenys tornarà a mostrar el seu compromís amb el medi ambient en una nova edició de la campanya Let's Clean Up Europe, amb una acció de neteja a l'entorn natural de l'ermita de la Mare de Déu dels Arquets. L'activitat, organitzada per Domenys Dempeus amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'ADF local, forma part de l'acció comuna europea que busca conscienciar la ciutadania sobre la problemàtica de els residus abandonats al medi natural i fomentar hàbits sostenibles a través de la recollida col·lectiva de deixalles. Amb el lema Netegem el nostre entorn, Let's Clean Up Day 2025, l'organització anima a tothom a sumar-se a aquesta jornada participativa. Els participants es poden presentar directament al punt de trobada davant l'ermita dels Arquets a les 9 del matí. Es recomana portar calçat còmode, guants i gorra i es facilitarà material de recollida als assistents. L'acció està oberta a totes les edats i no cal inscripció prèvia. I acabem parlant-vos del darrer ball de la temporada al centre i la inauguració de la pista coberta a Sant Martí. Aquest diumenge tindrà lloc el darrer ball de saló de la temporada a l'associació al centre de Sant Martí Sarroca amb l'actuació del grup Alma Duet. Serà un ball eivissenc i per això es demana a tothom que vagi vestit de blanc. En el transcurs del ball se sortejarà un cap de setmana a l'hotel Molinos Park de Salou. A la finalització del ball s'inaugurarà la pista coberta amb pica-pica per a tothom.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Com cada dijous acabarem el Penedès en xarxa amb bona música. Avui amb la secció de la Tot Volum, amb la Lourdes Meroño, des de Domenys Ràdio.
tot volum.
I en aquesta ocasió us presentem una de les bandes de hard rock i rock alternatiu estatunidencs que més han destacat en les últimes dècades en el panorama musical i que han sabut adaptar-se als canvis de tendències i públic amb gran èxit. Estem parlant de Hoobastank. Hoobastank és una banda estatunidenca de rock alternatiu formada en 1994 a Agoura Hills, Califòrnia, pel vocalista Doc Robb, el guitarrista Dan Strin, el bateria Chris Hess i el baixista original Markku Lapalainen. L'estil musical de Hoobastank s'ha anat movent al llarg de la seva carrera per diferents gèneres com el post-grunge, el rock alternatiu i el hard rock, amb una notable diferència en els seus primers llançaments independents fins a principis dels anys 2000, el so dels quals va patir un canvi més madur i melòdic, incorporant de manera significativa les influències de bandes com Alice in Chains, Guns N' Roses, Incubus, Metallica, Nirvana i Red Hot Chili Peppers, entre altres. A part dels seus àlbums d'estudi, Hoobastank també ha gravat altres cançons que es troben en discos de soundtracks de pel·lícules com Spider-Man 2, Daredevil i El rei Escorpí, entre altres, col·laborant d'igual manera en la banda sonora del videojoc Halo 2, a més d'alguns altres senzills inèdits. En total, aquesta formació ha venut més de 10 milions de còpies dels seus discos a tot el món.
Stop!
El cantant Doug Robb i el guitarrista Dan String van decidir formar una banda sense l'escola secundària per a després reclutar a Markku Lapalainen i Chris Hess per a formar Hoobastank. Els membres de la banda han donat diferents versions per a l'origen inusual del nom de la banda, i no és clar d'on es va originar, encara que des de l'opinió d'alguns va sorgir d'una broma que es feien entre ells a l'escola i que en realitat no significa res. Hoobastank va començar a fer els seus primers concerts en el local Cobalt Café juntament amb els grups Incubus i Linkin Park i van gravar el seu primer àlbum de llarga durada autoeditat en 1998, on es compta amb una secció de saxofon encapçalada per Jeremy Weiser, que també va ser productor executiu de l'àlbum. En aquesta etapa, Hoobastank ja tenia una sòlida reputació en el sud de Califòrnia, i això va atreure l'interès d'Island Records, que posteriorment va signar amb la banda l'any 2000. En el moment de la signatura, la banda havia completat un segon àlbum de llarga durada, titulat Forward, també amb Jeremy Weiser. No obstant això, la banda va sentir que la direcció en la qual es dirigien funcionaria millor sense un saxo, per la qual cosa Weiser va deixar la formació i l'àlbum va ser arxivat. Algunes de les sessions originals d'aquest àlbum van arribar a internet a la fi de 2001.
Sacrifice my everything for just a second's worth of all my story's ending. And I wish I could know if the directions that I take and all the choices that I make won't end up all for nothing. Show me what it's for. Make me understand it. I've been crawling in the dark, looking for the answer. Is there something more than what I've been handed? I've been crawling in the dark, looking for the answer. Help me carry on, show me it's okay to use my heart.
Per llançar el seu primer àlbum homònim amb Island Records, el grup va aprofitar alguna de les pistes del seu disc descartat Forward i van ser regravades per a la seva posterior publicació al novembre de 2001, dins del seu àlbum. El primer senzill va ser Crawling in the Dark, que va ser un gran èxit, aconseguint el número 68 en el Billboard Hot 100, el número 3 en la llista Modern Rock, el número 7 en la llista Mainstream Rock i el número 1 en una llista de descàrregues mp3.com a principis del 2002. El segon senzill, Running Away, va anar encara millor, aconseguint el número 44 en el Billboard Hot 100, el número 2 en la llista Modern Rock, el número 9 en la llista Mainstream Rock i el número 3 en la llista de descàrregues mp3.com. L'àlbum Hoobastank es va convertir en disc de platí als Estats Units a causa d'aquests senzills reeixits i va aconseguir el número 25 en les llistes d'àlbums Billboard 200. Aquest primer treball internacional li va donar a la banda un gran reconeixement i popularitat, realitzant una gira en suport de l'àlbum per Europa i Àsia.
I've done everything as you say. I followed your rules without question. I thought it would help me see things clearly. But instead of helping me to see, I look around and it's like I'm blinded. We're spinning out of control, out of control. We're spinning out of control, out of control. Where should I go? What should I do? I don't understand what you want from me. 'Cause I don't know if I can trust you.
En El 9 de desembre de 2003 la banda va publicar el seu segon àlbum d'estudi amb Island Records, The Reason, i que el seu primer senzill, Out of Control, es va poder descarregar gratuïtament des de la seva pàgina oficial. Aquest àlbum s'ha convertit en el seu treball més reeixit fins al moment i ha estat certificat doble platí per la RIA, venent més de 2 milions de còpies als Estats Units. Gran part d'aquest èxit va ser a causa del senzill que dona nom a l'àlbum The Reason, del qual van vendre més de 3 milions de còpies als Estats Units i va arribar al lloc número 2 en el Billboard Hot 100. Aquest senzill també va ser nominat als Premis Grammy per Cançó de l'Any el 2005. Un altre senzill destacable d'aquest àlbum va ser Same Direction. Després del gran èxit obtingut per aquest àlbum, Hoobastank va realitzar una gira mundial en suport al disc a principis de l'any 2004, que en acabar va patir la baixa del baixista de la banda per motius personals. Li va substituir Josh Moreau. El 8 de maig de 2006, Hoobastank va llançar el seu tercer àlbum d'estudi, Every Man for Himself, i que va obtenir una recepció una mica freda després del gran èxit de The Reason, debutant en el lloc número 12 en la llista Billboard 200. Previ al llançament de l'àlbum, es va publicar el senzill If I Were You, amb una recepció modesta per part del públic i de la crítica, al qual li van seguir dos senzills més, Inside of You i Born to Let. Es tenia plantejat el llançament d'un altre senzill, però el baix interès que van provocar els seus anteriors llançaments en les llistes d'èxits, aquesta opció va ser descartada. Malgrat aquesta recepció decebedora, l'àlbum ha estat certificat or als Estats Units. Aquesta fredor del públic respecte a la banda també es va constatar en la gira estatunidenca de 2005, amb unes audiències baixes i unes crítiques mixtes que no va acontentar a ningú. Per a rescabalar-se del seu anterior àlbum, la banda va insistir a través dels seus fòrums d'internet que en aquest treball estaven posant tota la cara a la graella per a oferir un producte als seus seguidors d'excel·lent qualitat. L'octubre de 2008 i previ a l'àlbum es va llançar un primer senzill, My Tour, per a després publicar el gener de 2009 el seu quart àlbum d'estudi, Forever. Malgrat la seva obstinació, la recepció d'aquest treball no va ser tan bona com esperaven, aconseguint el número 26 en la llista Billboard 200 dels Estats Units. Per aquest àlbum es va comptar amb la col·laboració de la cantant australiana Vanessa Amorosi, que van interpretar a duet amb la banda la cançó The Later i que va ser publicada en una versió internacional de l'àlbum. Una altra col·laboració es va produir amb la cantant japonesa Anna Toshiba, i que apareix en l'edició de luxe de l'àlbum de grans èxits de Greatest Hits Don't Touch My Mustache, publicat el 2010 i on es recullen tots els èxits collits en els seus quatre àlbums anteriors. Després de dos ajornaments va sortir al mercat el cinquè àlbum d'estudi de la banda Fight or Flight i publicat l'11 de setembre de 2012 per Open Entertainment després d'acabar la seva relació comercial amb Island Records. Igual que el seu àlbum anterior, el disc tracta sobre relacions i temes d'amor amb un so molt més convencional. D'aquest treball destaquen els senzills This Is Gonna Hurt, Incomplete i Can You Save Me, que van ser acompanyats per un vídeo musical promocional per la gira. Aquest àlbum tampoc va aconseguir conquerir el públic, obtenint un discret lloc 66 en la llista d'èxits Billboard 200 als Estats Units. Des de les seves pròpies xarxes socials, Hoobastank va anunciar que per al següent àlbum d'estudi comptarien amb la producció de Matt Wallace i que amb el seu suport posarien el grup novament en l'òrbita dels seus seguidors. En aquesta ocasió van signar amb la discogràfica Napalm Records per a l'edició del disc. El sisè i últim àlbum de la banda es titula Push Pull i va ser llançat el 25 de maig de 2018 juntament amb el seu primer senzill, More Beautiful. Aquest treball presenta un so més pop-rock amb influències de funk-rock diferent de l'estil post-grunge i alternatiu característic de la banda. L'àlbum va obtenir el lloc número 35 en la llista d'àlbums Billboard 200, aconseguint millorar la recepció dels seus anteriors treballs. Al llarg de l'any 2018, la banda va realitzar una gira per a commemorar el 15è aniversari del seu àlbum de 2003 de Reason, tocant l'àlbum íntegrament i anunciant el rellançament de l'àlbum en vinil i una versió digital amb pistes addicionals.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Hoobastank. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de 2003, Same Direction. Adéu-siau.
Outside, somebody claims to see the light. It seems to me that all of us have lost our patience, 'cause everyone thinks they're right, and nobody thinks that there just might be more than one road to our final. Someone else to blame for all the holes and answers that are clearly showing, for something to fill the space was all of the time I spent a waste, for so many choices point the same way I was going, but I'm not.
Amb Hubastank, aquest rock alternatiu nord-americà que ens ha portat la Lourdes, acomiadem el Penedès en Xarxa d'aquest dijous 19 de juny. Demà no hi haurà Penedès en Xarxa, però estarem a la vostra antena, com cada dia, amb el Dia R, una proposta de totes les emissores adherides a la xarxa que vol reivindicar la força de la ràdio en situacions d'emergència. Fins demà!
Penedès en Xarxa.